Doncs mira, avui és dia 15 d'abril i han passat moltes coses a la història un 15 d'abril. Te'n explico tres només. A l'any 1493, el 15 d'abril, tornava Cristóbal Colón i arribava a Sevilla després del seu primer viatge a Amèrica i el van rebre, doncs, triomfalment. A l'any 1865, un 15 d'abril, tant dia com avui, va morir Abraham Lincoln, president dels Estats Units, després de rebre un tret la nit anterior per part de John Wilkes Booth. I l'any 1912, tal dia com avui, aquesta passada matinada, es va esfonsar el Titanic i van perdre la vida 1.517 persones. I que déu-n'hi-do si han passat coses el 15 d'abril. Avui també és el Dia Mundial de l'Art, per tant ens quedem amb bona cara. Soc el Ricard Álvarez, que en parlem de tot seguit i de l'actualitat del dia aquí a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 15 d'abril del 2021. I més coses, que han passat un 15 d'abril al llarg de la història. És curiosa, hi ha dates d'aquelles que sembla estranya. En fi, avui, ara mateix, a la ciutat de Lleida, lleugerament per sobre dels 14 graus, 14,3. Per tant, temperatura moderadament baixa, o baixeta per les dates. Però ja sabíem que ens venia això a sobre. Ara en parlarem amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada ràpida de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb la Imma Sabater, infermera veterinària Anadon Veterinaris, al nostre espai de veterinaris. Estem parlant, vam començar la setmana passada, de com educar el nostre gos. Avui parlarem, perquè ens ho heu demanat i ja ho vam anunciar que ho faríem, ens heu enviat molts missatges de dir, escolta, toqueu aquest tema que m'interessa, com controlem els pipis i les caques del nostre cos, com l'eduquem, quan s'ha de fer i on s'ha de fer. Pots enviar-nos missatges de veu o de text al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, 664-526-180. Doncs d'això parlarem avui amb la Imma Sabater a la secció de veterinaris, amb Anadon Veterinaris. I també parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier, amb el nostre nutricionista. Avui parlarem de la trampa de la publicitat que va encarada als petits de casa, i en la que un estudi de l'Organització de Consumidors diu que el 80 o 90% estan anunciant productes que són poc saludables, amb una població infantil a Espanya que ronda el 40% amb sobrepès. Per tant, és una cosa que no hauríem de tolerar. Amb tot això ens plantarem a la una, a partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco. Però ara sí, ja marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
T'has tornat a deixar la finestra oberta. Estem a 14 graus, un 15 d'abril. Pues això no és per sota de la mitjana, no?
No.
Ah, no?
Està molt bé.
Està molt bé?
No. A aquestes hores encara estaria bé. Tingut un cel tapat completament, en la qual ja portem dos nits contràries a totes les anteriors, amb temperatures mínimes molt altes,
sí,
per sobre de 10 graus, degut al cel tapat. És a dir, hem tingut la nit menys freda des del 27 de novembre.
Però clar, de dia tampoc puja gaire, per tant, hi ha poca variació tèrmica.
Bueno, la tarda ahir 19,5, l'anterior 20,4, clar, no tenien aquests 25 graus de finals de març,
clar,
i començaments d'abril.
És que ens va enganyar el març, ens va enganyar.
Ens va enganyar. I també, ja que has parlat d'efemèride, avui tenim una també de Lleida, del 15 d'abril de 1990.
Quina?
Què no està passant enguany al mes de març i al mes d'abril? Pues que no està bufant el vent.
Ah, és
que
veritat.
Són els mesos més ventosos de l'any. 35% és el mes més ventós de l'any, el març, 33% en l'abril. Pues el 15 d'abril del 90 van arribar a un cop de vent de 112 km per hora. I van viure un episodi de 7 dies consecutius, del 14 d'abril al 20 d'abril de 1990, molt ventosos, 7 dies amb cops de vent entre 102 i 112, una brutalitat que enguany no tenim.
Escolta, Armando, que això no ho teníem preparat. Tu exactament
no.
Vius entre dades, eh?
Sí,
si tens aquí 40.000 dades, ho tens tot al cap.
Sí, que elabora una efemèrides, però em costa cobrir els 365 dies de l'any amb dades de Lleida.
Sí. No, és molt indicativa, 1990. Armando, escolta, com acabarem el dia?
Bueno, doncs pues acabarem el dia amb ruixats, que són, vol dir, xàfecs petits o xàfecs més grans entre la cara sur del Pineo y el norte de la plana de Lleida, es decir, Pallarjussà, la Noguera, la Segarra, el Urgell, pero de una manera intermitent, inconexa, aquí sí, acá un quatre gotes, a l'altre cau un xàfec, també va passar ahir, al vespre nit, és entre el tard vespre nit d'avui, així que els seus núvols podien arribar a 18-19 graus i poca cosa més. I demà divendres sí que hi ha un canvi sobtat, intens i breu.
Ah.
És a dir, que només duraria gairebé, si volen concentrar molt, la segona meitat del dia de divendres amb l'arribada d'una bossa d'aire fred en alçada, a 5.500 metres d'alçada, entre 25 sota zero i 30 sota zero, que podia desenvolupar núvols de tempesta i caure xàfecs i amb els seus corresponents llamps i trons, però d'una manera irregular, malament repartida, entre poc probable al Segrià o no tan probable al Segrià i molt més probable al Pallarjussà, al sud de l'Urgell, al Solsonès, la Segarra, se desploma la cota de neu fins a 500-600 metres. És a dir, podia nevar al Solsonès, a la Segarra, a les muntanyes de les Garrigues, entre les Garrigues i la Conca de Barberà, i sempre d'una manera inconexa, intermitent,
bueno, variable. Veig que per fer la previsió d'un lloc concret està difícil, això.
I després, però és el que hi passa d'abril. No recordo
que sí.
És el canvi de l'hivern a l'estiu. Jo l'únic que he trobat, quan portes més de 30 anys, que el temps ha canviat molt, però no tant. Més la percepció que del temps té la gent.
Tota la raó.
De tal manera que ara ens fixem molt, i fa 30, 40, 50 anys no ens fixaven tant, no ficaven la lupa.
Tens tota la raó, Armando. Escolta, abans sortíem el cap de setmana, ens enduíem un paraigua i una jaqueta, per si de cas, i que faci el temps que vulgui.
Però
ara no.
Però això passa en totes les coses i el temps no és aliè.
Ara sortim i amb l'aplicació tenim mil·limetrat. Això, escolta, demà ampliem el cap de setmana, Armando.
Sí, el cap de setmana no es presenta malament, eh? Només la matinada de dissabte podia ser freda.
No me l'avancis, bueno, que avui estem a dijous.
Va per ahí los tiros.
Molt bé, Armando, fins demà.
Fins demà, bona tarda.
I ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Detingut un menor d'edat per 11 furts a Mollerús. Els Mossos el relacionen amb la sustracció de diverses bicicletes i mòbils a la ciutat. I també hem de dir que les exportacions lleidatanes han crescut un 5,6% interanual aquest passat febrer, i s'han situat en 155,8 milions d'euros. Les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran es situen a la cua de Catalunya en vendes a l'exterior, però almenys la tendència ha estat a l'alça, un 5,6%. Obrim plana de la ciutat de Lleida. Vox reclama més batudes policials i més efectius a Lleida perquè diu que l'arribada de temporers suposa més inseguretat. Considera una presa de pèl, un alberg per a 150 persones, i exigeix deixar de criminalitzar els productors. Per la seva part, l'Ajuntament de Lleida va tancar ahir el pavelló 4 de la Fira, que des del novembre funcionava com a alberg perquè les persones sense llar hi pernoctessin com a part del pla Iglu. No obstant, el consistori ha assegurat que continuarà fent atenció personalitzada i assessorament al sense llar en aquest mateix espai, i que mantindrà un servei de consigna i dutxes, no pas de dormir. Aquesta decisió no ha agradat a entitats especialitzades en l'atenció de sense sostre i col·lectius vulnerables, com per exemple Arrels de Sant Ignasi, que demana més serveis d'atenció. I el Departament de Salut visitarà les empreses agràries de Lleida i el Baix Segre per supervisar que compleixen les mesures sanitàries per fer front a la Covid-19. L'objectiu és que els empresaris hortofrutícoles extremin les mesures preventives als llocs de treball per reduir i controlar les cadenes de transmissió del virus entre els seus treballadors. Els controls començaran a finals d'abril i s'allargaran durant la campanya de recollida de la fruita, és a dir, més enllà del mes de setembre, concretament fins a l'octubre. S'ha decidit aquest passat dimecres, en una reunió entre alcaldes del Baix Segre i el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer, la gerent de la Regió Sanitària de Lleida, Divina Ferreny, i el director dels Serveis Territorials Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Lleida, Ferran de Noguera. Per la seva part, tothom es pregunta per què, entre d'altres llocs, a la plana de Lleida hi ha uns índexs tan alts de transmissió del coronavirus. I és que el cap de la UCI, de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, Jesús Caballero, ha demanat al Departament de Salut analitzar per què els contagis de Covid tenen més incidència en zones del Pla de Lleida, de la Garrotxa, d'Osona i de la comarca de la Llitera a la Franja, que recordem que tenen des d'ahir activat un confinament especial, la comarca de la Llitera i, per exemple, el municipi de Fraga. S'ha destacat que aquests territoris tenen en comú el mateix clima i una indústria agroalimentària i ramadera similar, però no hi ha un estudi fet del per què està passant, fins i tot abans de començar la campanya de la fruita. Ara parlarem de les xifres i veureu que, per exemple, estem parlant de 188 persones hospitalitzades a la regió sanitària de Lleida. Són dos més que ahir. Pel que fa als crítics, els pacients crítics que estan a les UCIs, es manté la xifra d'ahir amb 36, que és una barbaritat. Recordem que ja ens van informar que el nombre de llits d'UCIs abans de la pandèmia a l'Arnau de Vilanova era de entre 16 i 18, que arran de tota la pandèmia s'ha triplicat. N'hi ha uns 45-46, però és que en tenim 36 ocupats. 36 ocupats només per UCI. Vull dir, de la UCI només pel tema del coronavirus. És una barbaritat, és una xifra altíssima. Però que, clar, ens acaben de donar els positius d'aquestes darreres 24 hores i estem parlant altra vegada que a la província de Lleida tenim 186 nous positius comprovats per prova PCR. Sempre diem el mateix, d'aquest volum, la majoria, afortunadament, són asimptomàtics o s'ho passen a casa, però hi ha un tant per cent que acaben sent hospitalitzats, i dels hospitalitzats hi ha un tant per cent que acaben sent crítics i entrant a les UCIs. Si tenim molts positius, el tant per cent d'hospitalitzats i d'UCIs, evident, pujarà. Això està claríssim. Les xifres que ens diuen com està la situació, doncs, evidentment, es reflexa la situació. El risc de rebrot al Pla de Lleida és de 606 punts, la RT ha pujat a 1,23, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot ja passa dels 800 punts i puja als 814, la RT està al 1,74 i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està als 346 punts i la RT ha pujat al 1,35. Fem una pausa i de seguida parlem del món veterinari.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I comença el nostre espai veterinari, com tots els dijous. Marxem cap a Nadon Veterinaris. Ja saps que estan al carrer Segrià, que també els trobes, carrer Segrià número 11, que també els trobes a internet, a nadonvet.com. I després tenen aquest telèfon que t'atenen les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any, i cada 4 anys, 366 dies. O sigui, l'any de traspàs, el dia 29 de febrer, també t'atendran. 973-266-388, 973-266-388. Si truques amb horari comercial, t'atendran des de la botiga, i si és una necessitat veterinària, et passaran, evidentment, a la veterinària o al veterinari que hi ha en aquell moment. Però si truques, jo què sé, a les 3 de la matinada, a les 4 de la tarda d'un diumenge, perquè tens una emergència veterinària, en aquest telèfon et contestarà sempre, sempre un veterinari de guàrdia o una veterinària, i això dona una tranquil·litat que ho dic de veritat. Ajuda moltíssim quan tens un animal de companyia a casa. A Nadon Veterinaris. Com sempre, ens acompanya la infermera veterinària, la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que, per cert, la Imma Sabaté, clar, com que és ràdio i no ens veiem, però li estem començant a reconèixer la veu, perquè em consta que quan us truquen alguna persona... Escolta, que ets la de la ràdio?
Sí. Sí, és divertit.
Però jo ho dic sempre, home, dieu-li a la Imma que li agrada molt, que li farà molta gràcia. Escolta,
sí,
t'escolto
sí,
la ràdio els dijous, que per això ho fem, que per això ho fem, perquè la gent sí. Ens escolti els dijous.
Exacte, moltes gràcies a tots per fer-ho.
Home, i tant que sí. Escolta, estem amb un tema molt interessant, que és la educació dels gossos.
Sí, l'educació dels cabells.
No sé, no sé si arribarem a l'educació dels gats, perquè deu de ser molt diferent a la història, però bueno, de moment estem a l'educació dels gossos. La setmana passada vam fer unes pinzellades generals i ens vam quedar amb un tema que ens han enviat un munt de missatges perquè és el gran tema que ara en parlarem, el gran tema que és com educo el meu gos pel tema dels pipis i les caques.
Sí.
Com s'han de fer, a on s'han de fer, a on no s'han de fer i en quin moment s'han de fer. O sigui que ens vam quedar aquí, Imma Sabaté, si vols...
Comencem per aquí el
comencem
tema.
Comencem per aquí directament.
El primer que he de dir és...
Que no venen ensenyats.
No, mai.
Vale. No,
perquè ja sé que... està totalment contraindicat pegar el gos...
Evidentment.
Encara que sigui fluixet. No.
No.
No, contacte físic d'aquesta mena, mai. El que hem vist en alguns puestos, el típic paper de diari, tampoc.
Tampoc, sí.
No, perquè el que podem aconseguir amb això és que ens agafi por, no entengui per què li fem,
clar,
i faci més.
Clar.
I se'ns amagui, ens agafi por.
Sí, sí.
Encara que físicament no li fem mal, per donar-li un copet amb un diari, però ell no ho entén.
Clar.
Llavors, clar, ens pot agafar por. Ni això, ni una altra cosa que també és popular, però no està bé, d'agafar i ficar el gos on s'ha fet... I no, tampoc. Això
no, no, perquè si no ho entén, no ens servirà de res. Al contrari, és contraproduent totalment, això.
Exacte.
Ja vam parlar la setmana passada que... un canvi de to de veu sí que és acceptable,
veu, sí.
Més ferm, més seriós, si voleu un pelet més fort, tampoc cal anar a crits, però ell, o sigui, no són tontos, ho notaran que hem canviat el to de veu.
Exacte, i sobretot, com sempre dic, és molta paciència.
Clar.
Molta paciència. Teniu en compte que és com un bebè de mesos.
Val.
O quan estan començant a demanar el pipi i la caca, que no els pegues, perquè si li escape...
No, per això ho dic. Llavors, Imma Sabaté, vinga, a mi em regalen o vaig a comprar o m'arriba a casa un cadell, jo què sé, tres mesos, dos, tres mesos, i ve d'algun lloc que no li han ensenyat
res. Exacte, per començar tu tens que entendre que no poden estar més de cert temps sense fer un pipi.
Això,
a vegades
sí.
És molt sovint.
Sí.
O sigui que els primers dies,
però,
prepara,
clar,
el mocho...
No, però anava a dir, un cadell de dos, tres mesos no sortirà a passejar-lo, no? O sí?
Bueno, primer té que estar el dia de les vacunes i com ho farem a casa fins que no arribi aquest moment?
Ah, això.
Val? Per començar, el que dius tu molt bé, el to de veu, les primeres vegades no entendrà res, és una cabra boja que belluga la cua per tot arreu, llepa tot i està feliç de la vida, li és igual la cuina que el bany que la terrassa, no importa, i es farà pipi caca per tot arreu. Això és normal.
Uh-huh.
Val? Mai pegar...
Però un moment, si l'he d'avisar, és a dir,
sí,
escolta, ha de ser el moment que ho fa. Perquè
exacte,
si ha passat un minut o dos, ja no.
Comencem, per exemple, ficant empapadors, salvallits, al lloc on volem que ho faci.
Vale.
Teniu en compte que si ho agafeu o us ho regalen a l'hivern, no li fiqueu l'empapador a la terrassa.
Però a veure, el lloc on vols que ho faci. Mira, amb un gat és fàcil, un caixó amb sorra dins.
Ah,
i un
sí,
gos...
bueno, i el cadellet l'acostumem, igual fiquem els salvallits, no sé, on vulgueu batres.
Però no ho fan amb una caixa amb sorra, els
gossos? No, al terra amb un empapador, sí, uns salvallits. No, al terra directament, com és un empapador, doncs no té mullar al terra.
Ahà.
Vale, és més net que un paper de diari.
Sí, evidentment.
Val, doncs comencem a portar-lo allà. Comencem. Quan faci pipi ha puesto un premi. Mm-hmm. Recordeu que els premis no són 30, és un.
És un.
I de cadell.
I no un fuet.
Exacte, i de cadell. Val? I així anem compensant i fem festes. Sí, molt bé, molt bé. i carinyitos, bueno, quan ho fa fora, pues comencem a dir no, però no i punto, no, serio. No, ho rentem, no, i no hi ha premi, evidentment. I ell anirà entenent que allò que fa, quan ho fa un puesto li donen algo bo, i quan ho fa un altre puesto li diuen no, no, i no li donen res. I no hi ha mimos, ni li rasquen la panxa, ni res.
Clar.
Perquè, clar, és no i punto, i ens anem d'allà. No li fem festes, per més pena que dongui.
Vale.
Perquè te miren amb aquests ullets,
sí, saps? Sí, sí, sí.
Amb el no serio, però és així.
No, no, és veritat. És igual quan amb el tema de l'alimentació, eh? No sucumbim a la cara de pena, que en saben.
Sí, quan comencem a fer-ho al carrer, és el mateix. Quan faci pipi, caques al carrer, molt bé, que guapo, mimos, premi.
Molt bé.
Vale? Si arribem a casa i ho fa, no. No hi ha premi, no hi ha mimos, un no i punto. Vale? No tingueu la tentació de cridar-lo, no. I és així, i molta paciència. A poc, ella entendrà que allò que fa fora li donen premi, l'amo se fica molt content, li fan festes, i quan ho fa a casa li deixen allà i no...
Ja ho sé que això és de mal respondre, però... amb un aproximadament li podem ficar un temps amb això, és a dir, escolteu, paciència, però al cap d'una setmana o un mes, o sis
no,
mesos
que fins
ja funciona
6 mesos, ell no pot estar més de 5 hores sense fer pipi o caca, o sigui, vale, que és normal que fins als 6 mesos un per lo menys durant la nit o durant el dia es farà.
Bueno, però si sap on ho ha de fer.
Exacte, primer comença aquí, sempre, l'educació a casa, perquè no poden sortir, el que hem comentat de les vacunes. Primer ho aprendrà i sabrà que dintre de casa és allà. Això ja ho tindrà après quan surti al carrer, o deuria.
Sí, sí,
o
sí.
O mig
sí.
Après, hi ha alguns que
després
altres.
Hi ha aquesta altra, això que has dit ara, perquè clar, al final els gossos, vale, a casa no ho fan, només ho fan quan els treguem. Home, com a mínim, jo crec que els haurien de treure 4 vegades al dia.
Exacte, i després
perquè si no, que... és que clar, al final, sí. Al final aviam, això és física, eh? Vull dir, al final sí. Un pot explotar, ja m'enteneu.
Penseu que el gos necessita exercici sin excedir,
clar,
perquè ja, després tenim l'altra part,
sí.
Quan són cadells tenen que sortir, tenen que caminar, tenen, però no fer exercici excessiu,
clar.
Val? Perquè tampoc és bo, ah. I després teniu en compte que s'ha de treure, sigui o no a fer pipi. Vull dir que igual ell també necessita sortir, a olorar, fer coses no dintre de casa, no només per fer pipi o fer caca fora de casa, per sortir, per donar-li l'aire, igual que a nosaltres ens agrada.
Evidentment. Doncs escolteu, Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, aneu allà i li diu, mira, escolta, que jo ja tinc un gos així petit que ja el tinc a casa i necessito premis pel gos. I tranquils, que us diran, depenent del gos, del gran que és i tot això, tenen un munt de sortits. I a partir d'aquí, cap a casa... un empapador i paciència. Paciència,
si voleu,
paciència.
Molta. Si li voleu donar alguna de casa que sigui bo per ell, us recomano dues coses.
A veure.
O bé poma, bocinets de poma.
Una poma, sí?
Bueno, una.
Bueno, no, bocinets... sí, un trosset de poma.
Sí, bocinets de poma o bocinets de pastanaga, crua.
Ah, mira.
Que són dos, és dolç i amb ell li agrada.
I això...
I és bo per ell.
Val. No en excés, però no els hi farà mal.
Exacte. Sortir de casa amb una bosseta amb pastanaga tallada...
No ho he vist a la meva vida, això, Imma.
Sí.
No, que no
hi he vist... Sí, que li donen Frankfurt, doncs pues no.
Claro. O sigui, doneu-li... Home, i més a Lleida, sisplau, un trosset de poma, que... O sigui, els gossos de la nostra terra s'han d'estar acostumats a menjar fruita, només ens faltaria...
Exacte.
No fruita, poma, no? Poma, no qualsevol fruita.
No. Qualsevol fruita no, he dit poma.
Poma, no ho dic, perquè ara la gent li donarà un tros de síndria, no. Un tros de poma,
No, poma.
Poma.
I pastanaga crua.
I pastanaga crua.
A bocinets,
a mi m'encanta,
i
també,
més si és petit.
Bueno.
A bocinets ben neta, no cal dir-ho, i la poma igual, li donarem neta.
Amb pela.
Sí.
En pela,
Sí.
Un trosset en pela.
Abocinet,
bueno,
sí.
Avui hem fet aquesta primera tentativa de l'educació dels gossos amb això que és el que preocupa, el primer que preocupa amb una propietària o un propietari d'un gosset, és el primer que et preocupa. Escolta, és que aquest gos va deixant per tot arreu, per casa... Bueno, doncs paciència, i avui hem donat unes eines. La setmana vinent, Imma, seguim parlant d'educació i d'hàbits, sí, i de tot plegat.
La setmana vinent vull parlar de què fa el gos quan marxem de casa, perquè hi ha molts que destrossen.
Ah, val.
¿Vale? Quan, sí, no està, sí, quan no està l'amo, i claro, ja, pues això tampoc està bé.
Ja hem vist vídeos.
És educació també.
Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb
gràcies
nosaltres.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Solo se pasa la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios.
¡Ay, mi Carlitos! La espera vale la pena, mi Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas, alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Si no tuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que parlem de salut i de nutrició, ja saps que ho fem sempre ben acompanyats amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, hoy es el día en España, el día del niño. Uh-huh. Y te quería proponer un tema que leí el otro día y creo que nos viene como anillo al dedo, porque... la Organización de Consumidores denuncia que 9 de cada 10 anuncios de alimentos dirigidos a niños son de productos no saludables. Y esto en una sociedad avanzada, en pleno siglo XXI, no lo puedo entender, ¿eh? No lo entiendo.
Bueno, no entiendes tú y la gran mayoría de las organizaciones. Claro, todos los anuncios y todo lo que va relacionado con los buenos hábitos de los niños en las personas son los que son subvencionados por el Estado.
Claro, ¿vale? Claro,
fijas,
claro.
¿No? 300 de comidas al día, el 5, ¿no? Tienes que comer fruta. Todo esto son subvenciones que hay del Estado para ello. Porque desde el punto de vista de la venta comercial... las frutas, ¿no? Digamos, no tenemos estos anuncios como tal, ¿no? O las verduras, o este tipo de anuncios,
claro,
vienen detrás de una industria, de una empresa donde tiene unos productos procesados, ¿no?
Claro,
no
está la marca de unas manzanas que te sale, claro, a anunciarla. Oye, cómprame estas manzanas que son... Es verdad, eso no, es un alimento genérico, la fruta, ¿no? Pero no... Y en cambio, las galletas marca tal, pues sí que se anuncian, ¿no? Por decir algo, ¿eh?
Y aquí eso tiene una connotación muy, muy, muy grande. Esto lo estuvimos estudiando en unos seminarios y... Has de pensar que, claro, pues lo que vale un anuncio del impacto, como las galletas Oreo, que son a nivel mundial, ¿no? Pues los beneficios que genera al productor de fruta de Lleida, pues no tienen ningún tipo de comparación, ¿no? Ah. Entonces, claro, eso genera unas problemáticas importantes. Entonces, lo primero, lo que quiero decir es, ¿por qué no hay más anuncios de alimentos saludables para niños? Porque los productos saludables, las empresas que los tienen, pues no se puede, no tienen ese margen de beneficio que tienen y ese impacto tan global.
Claro.
¿Por qué hay anuncios para niños con productos insanos? Porque normalmente son empresas multinacionales que tienen productos muy generalizados y que el anuncio juegan con la legalidad un poquito allí, ¿no? ¿No? Entonces, cuando sale un niño con mucha energía y muy vigoroso tomándose un alimento azucarado, muy rico en azúcar, entonces me está diciendo una verdad a medias, porque la otra parte de los niños no tienen ese aspecto, vamos a decirlo
claro.
De esa manera, ¿no?
Claro.
Entonces, y bueno, entonces es una cuestión ahí a medias. Aquí es donde entra un poco la regularización de gubernamental, ¿no? De las leyes, dónde están los límites de cómo anunciar las cosas, ¿no?
Ya, hay mucha faena, sí. A nivel de leyes por hacer. Te quería preguntar, ¿la mayoría de los alimentos no saludables para niños de qué pie cojean? ¿Del tema de azúcar, básicamente?
Básicamente del pie de azúcar y luego
o hidratos.
El pie de que son alimentos densos, que llamamos. Mm. Son alimentos superfluos densos. ¿Qué significa esto? Son alimentos que en poca cantidad aportan mucha energía, ¿vale? Son energías que vienen a partir de los hidratos de carbono y de las grasas, básicamente. Normalmente son hidratos de carbono y grasas que son poco interesantes para el cuerpo, ¿vale? No son muy, muy interesantes, no aportan muchísima cosa más que energía. Entonces, eso sí, le denominamos un alimento denso, porque en poca cantidad hay bastante densidad calórica.
Claro.
Alimento, y entonces es un alimento superfluo porque, bueno, normalmente es un alimento que produce poca saciedad, es muy palatable, muy rico al paladar, muy, muy sabroso, pero luego enseguida ya tienes hambre, vuelves a necesitar comer, ¿no?
es el círculo vicioso eso, ¿eh?
Sí. Bueno, además, con una serie de componentes aditivos que son el glutamato monosódico, que lo hemos hablado, y si no hemos hablado, Ricardo, es un glutamato monosódico, es un ingrediente que tenemos que hablar un día.
Pues ya me lo apunto.
Es uno de estas sustancias que empiezas a comer algo y no puedes parar, ¿no? El tipo, ¿sabes ese sabor de fondo de los nachos, de ese sabor de los quicos que uh-huh. tiene, que empieza? Es muy, muy, muy conocido por el glutamato, ¿no? Entonces, son sabores que potencian muchísimo los demás sabores y entonces no puedes parar de comerlos.
Claro.
Bueno, pues son alimentos que, aparte de que son como muy enganchados, ¿no? Son muy palatables, son muy sabrosos, muy ricos en calorías, muy ricos en hidratos en grasas. Luego también son alimentos que no aportan nutrientes, normalmente no aportan antioxidantes, no aportan pues, vitaminas, minerales, no aportan fibra, por ejemplo, no aportan, ¿no? Entonces,
a todo esto que estamos diciendo, vamos a recordar el dato que siempre decimos, porque ahora hay gente que puede decir, bueno, ya están estos dos con la guerra, el azúcar y tal, si no pasa nada y tal. Bueno, mira, los datos normalmente no mienten, y en la actualidad el 40% de los niños tienen exceso de peso. Son menores con alta probabilidad de sufrir en un futuro problemas de salud como diabetes o cardiopatías. Y hablamos del 40, que en algunos estudios o en según qué círculos nos vamos al 50 o más. Y eso sí que no es normal. O sea, tú miras fotos de hace muchos años y los niños no tenían sobrepeso.
Claro. Entonces, eso tiene dos lecturas, Ricardo, y aquí, si me vas a permitir, tiene dos lecturas. Una, tenemos un colectivo con niños con sobrepeso que sufren bastante el acoso por este sobrepeso.
Hmm.
A veces por esta lectura que estamos haciendo tú y yo ahora. Es decir, en el momento cuando decimos que hay mucha cantidad de niños con sobrepeso y eso no está bien o no es normal, eso genera que el resto de círculos que no están pasando por esa situación lo señalemos,
yeah.
¿Vale? Y entonces estos niños pasan y viven situaciones reales de acoso escolar sobre todo. Entonces, primero, recordemos que nadie para juzgar cómo es el aspecto de otra persona, porque no sabemos qué está pasando en esa familia, no sabemos cómo está. En todo caso, esa situación la tiene que resolver la familia.
Claro, claro, claro. Es que ¿vale? Eso viene de los padres, evidentemente.
Eso es muy importante, ¿no? Y la segunda cosa que es muy importante es, aquí es donde entramos, desde el punto de vista familiar, a buscar las herramientas necesarias para empezar a solventar esa situación, ¿no? Entonces, si tenemos en casa un niño que está padeciendo sobrepeso, que cada vez su peso va más allá y que ya vas viendo que sus hábitos no son correctos, vamos a buscar herramientas. Hablemos con su médico, hablemos con un nutricionista, hablemos con su pediatra, porque hay herramientas activas para ayudar a estas personas, ¿no? Entonces, las buscamos y las ponemos en marcha, ¿no? Y entonces es la única manera. Actualmente, los padres tienen pocas herramientas desde el punto de vista educacionales, ¿no? Entonces las tienen que buscar.
Bueno, herramientas directamente desde la escuela no hay, pero a nivel de posibilidades sí que hay. Has dicho una que es básica. Vamos a ver a un nutricionista. Además, vosotros en general tenéis formación para hablar de manera entendible a los padres, pero también a los menores. Es decir, tú supongo que si te viene a la consulta unos padres con un niño de 10 años, el mensaje a los padres va a ser uno, pero al niño vas a intentar hacerte entender también, ¿no?
Claro. Mira, una de las cosas que trabajamos bastante en consulta, que es un concepto que todos tenemos que aprender, no solamente los niños, es el concepto de ocasional, Ricardo.
Claro.
El concepto ocasional es un concepto que abandonamos. El hecho de que el niño, por ser niño, tenga derecho o necesite comer alimentos ricos en energía cada día, es algo que no sé de dónde, quién nos lo ha enseñado.
No, sí, porque tiene que crecer. Eso es así, claro.
Sí, entonces el concepto ocasional es un concepto que trabajamos mucho con los niños, porque tenemos que enseñarles que de manera ocasional puedes comer un alimento que es rico en energía. Pero de manera frecuente utilizamos alimentos que son de manera frecuente, como la fruta, por ejemplo, como los yogures, como los bocadillos, como las nueces, como el arroz, como la legumbre. Esos son alimentos frecuentes. Y los alimentos ocasionales son los alimentos ricos en energía, como los cacaos azucarados, como los chocolates, como la bollería, como los donuts, como los croissants. Todos esos alimentos son de manera ocasional.
Claro.
Y son ocasionales.
Claro. Ocasionales es una vez a la semana, ¿eh?
No lo sé, Ricardo. El ocasional depende de cada familia.
Ya.
Pero porque ahora no tiene mucha importancia si lo hace una vez o dos veces a la semana o tres veces al mes. Lo que es importante es educar sobre ese concepto. Lo que no podemos educar es sobre, vale, esta tarde con que te has portado bien, te comes un bocadillo de nocilla. Con que es viernes, sábado y domingo, lunes, entonces hacemos chocolate con churros. Porque entonces no estás trabajando el concepto ocasional,
claro.
Estás trabajando un concepto de premio,
sí,
de compensación con la alimentación, estás trabajando otra cuestión, estás generando un hábito donde cuando estés triste te comes una magdalena, porque yo crezco con eso. Entonces ese concepto se tiene que trabajar por otra vía.
No, además cuando coges ese hábito, Cristian, vamos, es dificilísimo dejarlo, porque no te lo digo porque además te da un subidón momentáneo y ¿cómo vas a cambiar ese hábito? Si a la inmediatez te va bien, a medio plazo y largo no, pero a la inmediatez te va bien y como ya lo tienes, es muy difícil cambiarlo, después de ese hábito, eso de no me encuentro bien, no sé qué, oye, venga, una cosita dulce, que esto,
lo he visto hasta
en anuncios.
Bueno, sí, desde luego.
Alégrate la vida, caja de bombones. Hombre, a ver.
Sí, sí.
Claro.
Desde luego. Pero claro, aquí tenemos que recordar una cosa que es básica en la terapia, como en las terapias de cambio, ¿no? De comportamiento, y es: todo lo que has aprendido lo puedes desaprender, y todo lo que no has aprendido lo puedes aprender.
Sí, correcto. Pero cuesta.
Bueno, pero no pasa. No hay prisa. No pasa nada.
Bueno.
Tenemos todo un tiempo por delante por hacerlo, però el que no has aprendido se puede aprender.
Doncs vigileu quan aneu al supermercat acompanyats dels vostres fills menors d'edat, que el seu criteri ells es deixaran en dub, doncs, pels colors, pels dibuixos de les caixes, per tot això. Potser és hora de que comencem a ensenyar-los a mirar una mica el tema d'ingredients, el tema de la taula d'això, i explicar-los allí mateix al supermercat. Mireu, veu aquesta secció de frescos, veieu aquí que hi ha les verdures i les fruites, doncs aquí hem d'agafar un parell de reaccions per cada dia fins que tornem a comprar. I potser és el moment on podem començar a fer pedagogia. En fi, avui hem parlat d'aquest tema, que n'hem parlat moltes vegades i volverem a hablar-lo segurament. El tant per cent de nens amb sobrepès puja i l'alimentació que va, o la publicitat que va encarada amb productes de menors d'edat, doncs, com a mínim és qüestionable. Ho hem parlat amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que està a les xarxes socials. Busca'ls a Disanta Nutrició, busca'l com Christian Didier, que els trobaràs a les xarxes, que són molt actius. Christian, como siempre, un placer. Tengo apuntado aquí lo que me has dicho antes, que no sé el nombre, glucomato no sé qué.
Glutamato monosódico.
Glutamato monosódico. Bueno, pues la semana que viene hablamos de eso, ¿vale?
André, Ricardo,
un abrazo.
Gracias. Adiós.